L'Hora Mora d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Doncs temps de seguir en directe al magazín de l'Hora Mora d'Ebre en aquest dijous, i avui hem de parlar de lectures, perquè l'historiador i periodista gandesa Anton Monet ha recollit el vocabulari de la Terra Alta en un llibre que acaba de sortir d'impremta i que es presentarà a Gandesa el dia 11 de novembre. L'Anton ens ha volgut visitar avui per presentar-nos ja, per fer-nos un avanç d'aquest volum. Molt bon dia, Anton, benvingut a la ràdio.
Bon dia.
El tenim aquí davant i déu-n'hi-do, quin llibre.
Sí, déu-n'hi-do. Són moltes pàgines, moltes hores de feina, molts anys d'estudi, i com a conseqüència d'això hem produït aquest llibre, sí, evidentment.
Anem a viatjar amb el temps, no?
Val.
Per què aquest llibre? D'on neix la idea de recollir tot aquest vocabulari de la Terra Alta i transformar-lo en aquest volum?
Quan jo vaig escriure el primer llibre, que això va ser aproximadament pels anys 70, 60, vaig començar pels anys 60. Era molt curiós recollint paraules que no havia sentit mai, i cada vegada que sentia una paraula portava sempre un paperet a la butxaca i amb un bolígraf i m'anava apuntant, i així em vaig anar recollint centenars de paraules. Però va resultar que l'any 1992 el senyor Albert Manent, que era un amic meu ja des de quan jo tenia 18 anys, quan vaig escriure una primera carta a Serra d'Or i allà ens vam conèixer, va vindre a visitar-me a casa, l'any 92 parlo, me va enviar un llibre d'eines publicat per un autor de Vilaseca, i em va dir, diu, Anton, diu, estem perdent el nom de les eines antigues, de les eines d'oficis que de fet
ja estan perduts,
estan desapareixent, no? Llavors me va dir, diu, home, convindria mirar la possibilitat de que des de la Terra Alta poguéssim fer un llibre amb les eines de la Terra Alta. I bé, vaig creure que es podia fer, vaig començar a fer entrevistes en ferrers, en fusters, en pagesos, amb esquiladors, amb carreters, amb boters, i a poc a poc vaig anar configurant un llibre. De tal manera que tenia pensat fer un llibre d'eines i un llibre de les paraules genèriques. Però clar, me vaig trobar de que quan el pastor me deia una paraula com a sormar un verb, que jo no sabia què volia dir, o el ferrer em deia llucià, que jo tampoc no sabia què volia dir, o el pagès em deia mantornar, o el caçador em deia secretar, no entenia què volia dir, els hi havia de preguntar. I llavors vaig entendre que paraules sense un verb no conjuguen una oració.
I
aquí va néixer la possibilitat d'unificar els dos llibres, el d'eines i el de paraules genèriques, perquè també, si eren paraules genèriques, també s'havien d'incloure, i fer-ho tot un llibre. Això li parlo de l'any 92.
Ja fa anys d'això.
De fa anys, però clar, és que als anys 70, als anys 60, ja vaig començar a agafar paraules, i vaig agafar aquelles paraules, però en unes condicionants diferents. Les que havia agafat fins l'any 92 era una curiositat i prou. Jo agafava aquella paraula, me l'apuntava i no sabia qui me l'havia dita. Jo vaig treballar, abans de treballar de director a una oficina bancària, vaig treballar a una botiga de robes que era del meu pare, del meu avi i el meu besavi, que ja era descendència familiar. I allà, doncs, jo rebia gent, venia gent de la Fatarella, venia gent de Nonàs, venia gent del Pinell, venia gent de Mora, venia gent de Benissanet a comprar. I clar, cada un portava les seues paraules. I jo era curiós i les anava notant. Tota vegada que ja havia fet un llibre de toponímia, havia escrit un llibre de toponímia, que va ser la meva primera publicació, Toponímia de Gandesa i el seu terme municipal. Llavors, va ser el 92, quan per iniciativa de l'Albert Manent, és quan ja començo a agafar el nom, perquè clar, l'informant era molt important de la font d'on havia sortit.
D'on venia, clar.
I més, quan hi ha informants que la mateixa paraula te la canvien. I llavors has d'averiguar com i de quina manera, però aquí també exposo les variants de cada paraula.
Molt bé.
De manera de que fulano de tal m'ha dit això i mengano m'ha dit l'altre. I arribo a la conclusió de quina és la normal, o simplement l'exposo i explico el sentit. Llavors ja a partir del 92 va ser quan ja vaig agafar els noms de tots i tinc aquí al darrere una sèrie d'informants, que són aproximadament uns 200 informants, dels quals vaig anar parlant amb ells, i a cada paraula, al darrere de cada informant, hi ha la paraula que ell m'ha dit. Però, clar, un llibre d'aquesta magnitud, sense tindre un índex...
És molt complicat de
consultar. No serveix per a res. Perquè, clar, la meva idea d'aquest llibre, com de tots, tota vegada que jo no sóc un professional en la lexicografia o en la lingüística, crec de que ha de venir un altre que és més professional que jo, un universitari, que conegui perfectament el que jo explico aquí i que m'ho pugui rebatre o que ho pugui millorar o que em pugui fer un llibre ell de totes les meves idees inicials.
És com una eina de treball, també, no?
És una eina de treball. Mm. Perquè, clar, el meu índex, aquí jo poso, al principi, poso els dialectalismes. Perquè nosaltres tenim molts dialectalismes, moltíssims.
No ho parlen igual en un poble de la Terra Alta que en un altre.
I, malauradament, els senyors de la llengua que van fer la llengua catalana a Pompeu Fabra i els continuadors de l'Institut d'Estudis Catalans, resulta de que moltes d'aquestes paraules que són nostres de tota la vida, d'anys, no les accepten. Són dialectalismes que alguns dels quals jo proposo que haurien de ser acceptats dintre del diccionari de Pompeu Fabra perquè són reals, que nosaltres ja els dèiem com a catalans des del segle XIII a XIV. Jo he revisat els llibres parroquials de Gandesa i de Vilalba i allà trobo paraules que són totalment normals. I si ja vas a Ramon Llull o si vas a l'Ausias Marc, també trobes paraules que nosaltres les hem repetit i les continuem dient avui en dia, que no són acceptades pel diccionari de Pompeu Fabra ni per l'Institut de Llengua.
I ara ens volen treure molts accents diacrítics, bueno, com el de les mores, per exemple.
Bueno, jo això no n'hi dono massa importància. Perquè, miri, jo continuaré fent-ho com a tota la vida. A mi em van ensenyar que Mora d'Ebre ha d'anar accentuat i continuaré accentuant. I si algú em diu que no, pues, serà que no. Perquè tingui present que Horta de Sant Joan tota la vida i a tots els arxius han aparegut sense sac.
Exacte.
I el 1916 uns savis ens van dir que havia de ser Horta i a damunt de Sant Joan.
Sí.
Que Sant Joan, bé, hi van haver els santjoanistes, però abans dels santjoanistes van estar els templers. I qui realment va posar en marxa Horta de Sant Joan va ser els templers. O hi ha paraules com Ebre, que el Carrer Escandi, el seu primer llibre a partir del 1900, posa Ebre i no Ebro. Jo tota la vida, perdoni, però jo tota la vida he sentit dir Ebro. Tota la vida. I inclús, el que passa és que, clar, ara malsona, sobretot a la gent jove, que vosaltres ja ho heu estudiat en català.
Exacte.
I ho traduïu simultàniament sense adonar-vos-en. Però és que els vostres pares, els vostres avis, els vostres avis sempre van dir Ebro. Tots. I a tots els documents que apareixen escrits fins al 1900, sempre apareix Ebro, com Cardó, com Irto, com Caro. I mira si hi ha gent, diguem-ne, impròpia, que no coneix massa les coses, que inclús algú s'ha atrevit a dir de Montcaro, li ha dit Montcar.
Traduint.
I és el que va passar en Ebro, i ha passat a l'Ebre. Avui ja pràcticament ja tothom diem Ebre i ja està institucionalitzat i és molt difícil canviar-ho. Però l'Albert Manent sempre deia Ebre. I jo dic alguna vegada quan escric algun article, quan escric els articles del diari cada matí, quan parlo de l'Ebre, parlo de l'Ebre. Però resulta que quan m'he surt publicat m'he surt Ebre, perquè clar, això és un error.
Passen el correcto.
Llavors, clar, este llibre és un llibre que apareixen els dialectalismes aquí arxivats, apareixen els castellanismes...
Aquí en tenim moltíssims, de castellanismes, no?
Barbaritats. Miri si en tenim, que fixi's vostè, n'hi han tots estos, començant a la A i acabant a la Z, potser n'hi tinc recollits pues, aquells 800 o 900.
Déu-n'hi-do.
Castellanismes habituals. Perquè, escolti, és que resulta que nosaltres diem lavadora.
Sí.
I, bueno, diem lavadora. Jo dic rentadora, però...
Jo dic la lavadora.
Però hi ha molta gent que diu lavadora i molta gent que a tots els aparells que van sortint els hi donen el nom que arriben en el fulletó de venda. No li donen el canvi, la traducció al català. I això pues, és una cosa normalíssima en totes les llengües. Però en la nostra més, perquè nosaltres vam tindre un ensenyament, sobretot les persones que vam néixer en aquella època dels 40 i els 50, van tenir un ensenyament exclusiu en català, en castellà.
En castellà.
Estava prohibit estudiar el català. Prohibit. I el mestre, inclús, quan te parlava, et parlava en castellà. I deien que l'amarillo era amarillo i no era groc. I deien que la cadira no era cadira, era mesa. Era silla. I la mesa no era una taula. Clar, això vol dir que va influir moltíssim en el llenguatge. I a part d'això, que ho tenim posat a l'índex, tenim les eines, tenim els adjectius propis, i en tenim molts adjectius propis, que és el que li deia abans, assormar, li deia...
Què vol dir assormar?
Assormar vol dir mamar una cabra.
Ah, mira que curiós.
Però clar, és que el pastor... Quan
no ho he
diu,
sentit mai, eh?
Quan te ho diu no diu mai mamar, perquè clar. El mamar és una cosa de dona.
Clar, clar.
En canvi, el pastor te dirà assormar perquè és el seu llenguatge, un llenguatge riquíssim, perquè és que jo li parlo d'assormar, però és que... tinc tantes paraules que estan aquí reproduïdes a l'índex dels pastors que n'hi ha, escolti'm, n'hi ha per a disfrutar només estudiant aquelles paraules.
I de cada paraula que apareix aquí, que n'hi ha unes 10.000, em sembla,
sí, sí, sí.
Què explica de cada paraula? Imagino que no es queda només amb el significat.
No,
va
a veure,
enllà.
Jo el que vull és explicar què és la Terra Alta des del món de les paraules. I llavors explico la seva història, explico a vegades també com arriba la paraula al llenguatge popular, explico la ciència, explico l'antropologia, explico una sèrie de dades que llegint aquest llibre saben què és la Terra Alta.
No és com un vocabulari que defineix un territori, no?
És un vocabulari que defineix un territori i que és com un diccionari de la Terra Alta, però des del món de la paraula que nosaltres usem allà. I, per tant, jo el que he fet és, al final, a l'índex, he posat les plantes remeieres, he posat les malalties, he posat els topònims, he posat els antropònims, he posat els informants, he posat una sèrie de... O els llenguatges dels pastors, o els llenguatges dels abellers, o els llenguatges dels caçadors o dels pescadors, els llenguatges que s'usaven... que avui la majoria són paraules pretèrites, però que aquí queden reflexades. I això voldrà dir que quan vindrà el botànic que vulgui estudiar el llibre, trobarà una font d'informació amb les plantes remeieres.
Molt important.
I quan al veterinari li interessarà alguns animals, aquí els trobarà reflexats, perquè jo ja els hi he posat, i els té tots posats en ordre alfabètic a l'índex corresponent. Però quan vindrà l'antropòleg, trobarà els valls de cada poble, o els cocs que es mengen a cada poble, o les paraules que es diuen a cada poble. I clar, això el que he volgut és facilitar perquè els estudiosos en el futur puguin conèixer coses i puguin estudiar-les i puguin citar el llibre perquè els hi pot servir segurament per als seus estudis posteriors.
Després de tants anys recollint tota aquesta informació, ha pogut observar una mica com ha evolucionat el vocabulari al llarg dels anys de la Terra Alta.
A veure, el meu pare va morir l'any 91, un dron, no sabia què era un dron. Ni un email, no sabia què era un email. I en canvi, avui, els meus nets, si jo li dic... escolta'm, nen, arregla'm el telèfon mòbil perquè és que realment no sé com s'arregla, no sé com treure-li la veu o posar-li la veu o posar-li no sé quin, i jo que ja sóc gran jo no ho entenc. Fixi's vostè les diferències que hi ha entre un nen de 12-13 anys a un besavi que va néixer a finals del segle XIX. S'entendrien perquè les paraules genèriques són les mateixes, però aquell home no sabia ni que era un avió, ni que era un cotxe, ni que era un telèfon mòbil, no sabia res de res, coneixia la seva vida, no coneixia l'actual. Llavors, tampoc coneixia els costums actual, els nens actuals coneixen els costums de fa només 50 anys. Ningú ha vist avui matar un porc, un tocino, un bacó, que també en deien bacó,
sí,
al carrer. Ningú. I en canvi això era habitual per la novedat.
Abans sempre, sí, sí.
Ningú ha vist com les cabres, quan tornaven del ramat, tornaven a casa soles perquè el pastor les deixava, amagava les seves al corral i cada cabra se n'anava a casa seva. Això no ho ha vist ningú?
No.
Tot això està explicat. Està explicat per un altre fenomen, perquè nosaltres, tot el sud de Catalunya, tenim unes cartes de poblament.
Sí.
Unes cartes de poblament que arriben al segle XII, XIII i fins alguna, algunes fins al XIV. I aquí, a Mora és diferent, a Benissanet és diferent, als pobles de riu és diferent, perquè aquí hi ha una gran població mossara, enorme, tant o més elevada que la població que arriba posteriorment cristiana. Però els pobles de la Terra Alta, que som de secà, totes les poblacions, tots els pobladors que arriben eren grans senyors, no eren persones normals. Eren grans senyors que arriben amb el seu petit exèrcit, amb els seus picapedrers, amb els seus menestrals, amb els seus escrivents, i quan arriben als nostres pobles se fan, fabriquen una casa, però no ve per aquí la cosa. Ells porten un llenguatge del Pallars o de la Ribagorça. Porten el seu llenguatge.
I això influeix.
Tant és així que avui tenim paraules pròpies, o els cocs, els pastissos, o algunes coses que han quedat pròpies que són de la Ribagorça o que són del Pallars. I que han quedat als nostres pobles impregnats, i per això alguna paraula pues, se diu quatre, de quatre o cinc o sis o vuit maneres diferents a cada poble, perquè els avantpassats que van arribar d'allí, ja ho deien d'aquella forma. És curiós, però és així. Tot això queda explicat i reflectit al llibre.
Amb un llibre que, a més, té una edició preciosa, no?, i que té il·lustracions també de l'Àngel Cid, no?, que la coneixem molt també aquí a la ràdio i que li tenim molt apreci.
Bé, jo vaig voler que l'Àngel Cid estés al llibre per una raó molt clara, perquè l'Àngel Cid és una gran dibuixant, i li vaig demanar que cada paraula, al començament de cada paraula, me posés un dibuix, no? I així ho va fer. Quan comença la A, pues ell em va fer, en aquest cas, ho tinc aquí, un dibuix d'una rabassaire.
Molt bé.
Perquè puguin conèixer la gent jove i la gent del futur que era una rabassaire. Avui és una paraula comú al diccionari, però que s'ha perdut.
Què era una rabassaire,
Anton? Era aquell que anava a rabassar els boscos. Arriba un moment determinat de la nostra història, Mora igual, Mora igual. A partir del 1870, la sanitat s'avança molt. La gent ja depura les aigües que beu, abans no es depuraven,
no,
i agafaven unes malalties que morien crios i grans, però apelades. Quan se depuren les aigües i els metges locals ja porten una sanitat ben portada, relativament ben portada pel temps que eren, la població creix enormement i els territoris a cultivar queden petits. Llavors s'han de conrear terres marginals i muntanyenques, de les muntanyes. I a la Picosa, ho dic per Mora, veiem que hi ha molts petits marginets, que aquests marginets van ser treballats per la gent que no tenia feina a poder treballar a les terres bones, que normalment eren dels rics. Què passa? Que aquells eren els que arrabassaven i eren els arrabassaires. Vostè em pregunta per la paraula arrabassaire, jo li explico, però aquí dintre vostè, quan entrarà al moment de veure arrabassaire, trobarà explicat per què, com i de quina manera els motius per què es va produir. Per tant, és un llibre científic, però també històric, també antropològic, també cultural, que té totes les vessants agafades en tots els seus aspectes.
I un llibre on, a part de l'Àngels, també l'han acompanyat l'Albert Manent, que l'ha nombrat moltíssim en aquesta conversa, i l'Esteve Clua, un amb el prefaci i l'altre amb el pròleg.
Bueno, és que clar, jo l'Albert Manent l'haig d'estimar amb devoció. Als anys 60-70 vaig començar a escriure a La Vanguardia, el Correu Català i el Diari Espanyol, entre altres periòdics, i va ser ell qui m'hi va introduir. Perquè ja ho he dit abans, que quan tenia 18 anys vaig escriure una carta a Serra d'Or, i d'aquella carta em va vindre a veure ell, amb el Jaume Casajoana, a casa meva, i vam establir una amistat terrible. En aquell moment estàvem perseguits, la gent que pensàvem en català i treballàvem per Catalunya, i a mi em van perseguir i em van pegar alguna batzacada, però ell me va introduir al món, diguem-ne, de la literatura. I li vaig demanar, me sembla que ja m'havia fet en algun altre dels llibres, m'havia fet el pròleg, però li vaig demanar un pròleg. Ell va morir fa dos anys i pico, quasi tres anys, i li vaig demanar un pròleg que me'l va enviar pues fa 4 o 5 anys. I jo he volgut reproduir-lo, i en lloc de pròleg li he posat prefaci per evitar que fos el pròleg que li destino a l'Esteve Clua, i al final del pròleg, del seu prefaci, li poso una nota de l'autor en la qual li explico com i de quina manera, quan ell va morir, com ens van conèixer,
per contextualitzar una mica.
Efectivament, perquè clar, sembla una mica estrany de que una persona que ja no hi és, que hagi escrit aquest prefaci. I en canvi el pròleg me l'ha fet a l'Esteve Clua, que és un professor de la Universitat Pompeu Fabra, és un professor de dialectologia, és fill de la Terra Alta, ell és d'Arnes. Jo coneixia molt el seu germà i vaig conèixer fins i tot el seu pare. I ell, quan tenia l'edat universitària, ell va marxar de casa. Són gent que tenen un molí d'oli i que compren raïms. I ell va pensar, diu, jo aquí no m'hi trobo bé. I jo me'n vaig. I se'n va anar a Barcelona, allà va acabar la carrera de filologia i després ja va entrar com a professor a la universitat. I ell és qui m'ha revisat el llibre. O sigui, ell avala el meu llibre des de la universitat, que això és un factor importantíssim.
Molt important.
Perquè clar, si fos un llibre que no hagués estat avalat per un dialectòleg en aquest cas, doncs efectivament no tindria la capacitat científica i la virtut científica que ara té, que ara disposa.
Li voldria fer una pregunta així, una mica de joc. Aquest cap de setmana tenim boda real, no? Sí. A Gandesa, la farsa de Gandesa, amb la que viatgem fins al 1319. Les paraules de llavors no tenen res a veure amb les d'ara.
Pràcticament és un vocabulari diferent. Si tu llegeixes l'Ausias Marc o el Ramon Llull o altres autors, o Francesc Eiximenis, evidentment que aquella gent dels andens, els andens, les cròniques de Montanès, famosíssimes, les entens, però els girs del llenguatge són molt diferents, i les paraules que s'usaven també, perquè allà et parlen de les espases del moment,
exacte,
i et parlen dels vestits del moment, que no tenen res a veure amb el nostre. Evidentment que s'entendria una persona del segle XIII amb una persona del segle XX o XXI, però naturalment hi hauria moltes coses que no les entendrien. Jo recordo una pel·lícula que va sortir un cavaller, una pel·lícula em sembla que era francesa, no me'n recordo del seu nom, que va sortir un cavaller del segle XIV posats a la vida actual. Clar, no sabia que era un vàter, no sabia què era l'actualitat. Doncs aquest llibre pretén rememorar l'antic en lo nou, i pretén que sobretot unes paraules pretèrites que avui han desaparegut, revitalitzar-les, i que com a mínim que la gent pugui entendre què vol dir aquella paraula que s'usava fa 300 o 400 o 200 o simplement fa 50 anys. Perquè un carro, a mi és una cosa fàcil, que encara en veiem de carros, no? Cada eina del carro té un nom especial i diferent. I aquesta eina jo l'he reproduïda, i com un carro pues he reproduït totes les eines d'un boter de fusta, però també d'un boter de pell o d'un esquilador. Avui mateix no sabríem què vol dir un empotrador, aquell que empotrava per a esquilar un animal, o per ferrar-lo, perquè com els animals són molt inquiets, les mules i els machos i els cavalls són molt inquiets, algunes vegades els havien d'empotrar perquè no els podien arremalar amb la mà.
Clar, clar.
I llavors els havien de ferrar empotrats. Clar, són paraules que nosaltres ja no coneixem. La majoria de la jove no enteneu res de tot això, en absolut. I jo el que he volgut fer és rememorar-ho amb aquest llibre. I per això és un recull antropològic i és un recull que servirà per a tots els científics que el vulguin estudiar posteriorment.
Anton Monet, estaria parlant amb vostè hores i hores, però se'ns acaba el temps a la ràdio.
Imagini's el que estaria jo, perquè, escolti'm, me diuen que jo quan xerro, me poso a xerrar, diu que no mai. Per què? Perquè tinc tantes coses al cap. A vegades me posen a les tertúlies i sempre em diuen que sempre vull parlar jo. No, és que vulgui parlar jo, és que a vegades tinc les idees al cap i les vull exposar.
Però hi ha moltes coses a dir.
Moltes coses.
I ha estat molt interessant aquesta conversa sobre el vocabulari de la Terra Alta. Recordem als oients de la ràdio que el llibre surt a la venda el mateix dia que es presenta a la Societat Unió Holandesana, el dia 11 de novembre, i doncs que recomanem que hi vagin i que se'l mirin amb deteniment perquè és molt interessant. Anton, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.